Bon dia, passen 6 minuts de la una del migdia. Comencem aquesta hora del vermut aquí, la sintonia de Ràdio Falset. Sí, l'última de la temporada. Abans, doncs, just abans de començar aquestes vacances de juliol i agost, i tot apunta que de cara al 20 de setembre, si no hi ha canvis d'última hora, tornaríem a reprendre aquesta hora del vermut, que segurament, ja us ho avanço ara, algun canvi tindrà. Ens passa una mica com el Barça, que ens costa potser una temporada o dos, però al final els canvis acaben arribant. Per comentar doncs, una mica l'actualitat de la nostra comarca i també una mica la de fora, tenim aquí els estudis de Ràdio Falset el Miquel Jardí. Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui tertulià de suplent i d'emergència, cosa que li agraeixo moltíssim. Ja en parlarem quan acabem del sou. I el senyor Enric Calvo.
Molt bon dia.
Molt bon dia als dos, agrair la seva presència, recordar que també esperem la vostra participació de casa i comentau-vos que a la part final del programa no esperarem que ens truqueu, sinó que nosaltres farem una trucada a la senyora Gairal perquè ens va dir que es volia acomiadar de la seva audiència. No ho ha fet aquest matí el de tots colors, però sí que ho farà ara la tertúlia. Per qüestions teatrals no està amb nosaltres, ja us ho vam explicar la setmana passada, però va dir que no podia passar sense dir almenys desitjar un bon estiu a tota la nostra audiència. Això serà, repeteixo, que ara, al final d'aquesta tertúlia el que fem és començar una mica. Fa un moment sentíem el senyor president del Consell Comarcal reiterant una vegada més, ajornant aquesta valoració d'aquest projecte d'inversió que es diu que arriba al Priorat, valorat en, que s'ha fet de moment una inversió de 50 milions d'euros amb la construcció d'un hotel, etc. Jo els demano als tertulians que em facin una valoració d'aquest anunci i també de les reaccions que ha suscitat a la comarca.
Bé, jo... A veure, desconec una mica els detalls d'aquest projecte, no? D'entrada jo diria una cosa, en un moment que tothom parla de veure com ens sortim d'aquesta, com més projectes i més inversió atraigui la comarca, doncs en principi s'ha de parlar d'una cosa positiva. Per tant, noves iniciatives, nous projectes a la comarca i més sobre el tema que estem parlant, que semblava que era una cosa que portava una certa càrrega de negativitat, no?, perquè no havia obtingut els resultats, doncs jo diria que d'entrada és una bona notícia. Ara, una altra cosa és veure aquest projecte en què consisteix exactament i una mica veient les reaccions que hi ha hagut a la comarca al llarg d'aquesta setmana o des que es va fer aquest anunci, doncs, home, penso que hi ha una sèrie de condicionants per aquests nous projectes pues que aquells que els iniciïn jo crec que els tenen. Clar, jo vaig veure alguna manifestació a la premsa en relació amb aquest tema que semblava que tenien integrat tota una sèrie d'aspectes que considerem una mica vitals tots, no? Allò que diríem, quins són els estàndards que s'han de complir una mica, i no cal que entrem en detall, no? Però començant per la carta del paisatge, la posta que d'això... I bé, no coneixent ni els promotors ni molt menys el detall del projecte que volen tirar endavant, doncs jo em fa l'efecte que si aquests promotors són coneixedors una mica d'aquests estàndards previs, no té d'haver-hi cap mena de problema. Jo crec que el més important de totes maneres és que el Priorat continua posicionant-se com una destinació de qualitat dins d'un àmbit de turisme mundial, no? Perquè sembla que... Jo penso que la paraula qualitat i la paraula Priorat té d'anar sempre aparellada, i quan parlem de turisme encara més, perquè potser estem parlant d'un perfil de turista més petit, però la comarca també tenim la capacitat que tenim d'atendre, i per tant, com més qualitat de turista anem a buscar, doncs jo penso que ens està una mica també honrant una mica el que volem fer aquí, no?
Jo estic totalment d'acord. Jo vam parlar la setmana passada, jo vaig llegir una entrevista del promotor principal, o sigui, el que dona la cara, que és un nord-americà, no me'n recordo del nom, però ell va dir, en una entrevista al diari, que ell coneixia la carta del paisatge, coneixia el que és prioritat, coneixia el que volen fer un patrimoni mundial, va dir que les seves intencions és estar molt bé amb els veïns, que l'hotel s'integraria al paisatge. Bueno, vull dir, si totes aquestes intencions d'entrada ja són bones, i a més la inversió que es farà és el que ens convé a nosaltres, no indústria contaminant, sinó doncs, a la mateixa terra, i em sembla perfecte. A més s'ha de parlar de quasi 200 llocs o 200 llocs de treball, doncs encara més perfecte. Ja veurem, però clar, jo no m'estranya que el president del Consell Comarcal no es vulgui pronunciar, perquè clar, això són coses que ara estan volant per l'aire. Fins que això no es vegi en paper i una vegada estigui aprovat i signat, doncs, llavors no es podrà parlar amb ciència certa, no? Però de tots modos jo trobo una notícia excepcional, i el que deia l'Enric també, que el Priorat s'està posicionant, és molt bona notícia, que el Priorat s'està coneixent cada vegada més a nivell mundial, i em sembla una cosa perfecta. Vull dir, i clar, com que som els que som, el Priorat és petit i som pocs habitants i tampoc no tenim unes grans infraestructures, també ens convé molt el turisme de qualitat.
Fa uns quants dies parlàvem dels projectes aquests una mica de la costa, no? Aquests macroprojectes, no?
Sí, el Barcelona World.
El Barcelona World i tal, igual, sí. I fins i tot una mica jo trasladava una mica el posicionament una mica en el sentit de dir, mira, escolta'm, és una oportunitat per generar ocupació, per tant, estiguem atents també, perquè a vegades aquesta manca de feina que tenim aquí, pues, ni que sigui provisionalment, es pot suplir. Aquest projecte jo diria el mateix, i diem el mateix. És una oportunitat perquè tots els industrials, etcètera, etcètera, que estiguin vinculats al territori, estiguin atents i vegin també la possibilitat de fer algun tipus d'activitat. Si ho dèiem del BCN World, més ho direm d'aquest projecte, no? Per tant, és una oportunitat de feina també en un moment que necessitem feina, és evident. Si hi ha algú, les empreses o els autònoms tenen problemes, bàsicament són molts, no? Que si el finançament, que si tal, però sobretot el problema que hi ha és que s'hauria de recuperar una mica l'activitat per tornar tots a la normalitat, no? Per tant, això és una oportunitat també, vull dir, per tant, jo penso que va ser la mateixa entrevista que li feien amb aquest senyor, que ell ja manifestava que també era un projecte que volia donar ocupació al territori, o sigui, que volia treballar bàsicament a l'hora de posar en marxa tot això, que em sembla que la feina deu ser descomunal, pel que s'explicava allà, pels pocs detalls que d'allò, precisament que volia treballar amb proveïdors i amb treballadors una mica de la zona. Per tant, evidentment, tot, sí, sí. Sempre se li cal suposar l'aspecte positiu, no? No l'aspecte negatiu, i que per tant és una oportunitat.
Sí, sí, aquest senyor doncs va dir això, que clar, vol conrear 700 hectàrees de vinya. 700 hectàrees de vinya és una borrada de vinya. I es va parlar de 200 llocs de treball, no sé si això és cert o no, però clar, diu que s'emplearien, doncs clar, en conrear la vinya, la bodega, l'hotel, tal.
Entre directes i indirectes, eh?
Sí.
Sí, això sí que ho va concretar entre
directes. Clar, 200 llocs de treball al Priorat és moltíssim de la manera que està ara tot.
Home, si tenim en compte que estem a la ratlla dels 500 aturats, la veritat és que solucionem...
Sí, sí, però sí.
És que el Priorat, precisament, no el Priorat, Falset ha perdut 500 llocs de treball en pocs anys. En molt pocs anys ha perdut 500 llocs de treball. Però si se'n poden crear 200, benvinguts, perquè no hi ha expectativa de que això creixi, si no és de la manera que estem parlant.
No trobeu que ens passa sovint, no només a la nostra comarca, però quan es parla d'aquesta mena de projectes i d'aquestes xifres, jo sempre tinc la sensació que sempre es tendeix a l'alça, que no s'intenta ajustar, sinó que s'infla cap amunt. I que al final acaben sent menys. En el del Barcelona World serà molt interessant. Recordo que primer es parlava de 6 casinos i ara ja es diu que es començarà amb un, dos...
Per veure com va.
Per veure com va. Jo el que... Home, no li diré que em faci por, però sí que em fa cert escepticisme. Em fa ser escèptic en el sentit aquest de sempre diem molt i al final acaba sent bastant menys. Bueno, que no ens passi una altra vegada.
Bueno, clar que pot passar això, pot passar que comencin a poc a poc, però nosaltres estem parlant de lo que s'ha publicat, del que s'ha dit, 700 hectàrees, un hotel... Home, l'hotel, si el vol fer, l'haurà de fer de cop. No podrà fer una paret cada any. Llavors, clar, el que pot ser que les 700 hectàrees comenci a conrear-ne 100 primer, o no sé les intencions que tindran aquesta gent.
Jo la informació que tinc és que ja s'estan treballant almenys una part.
Sí, sí, això també tinc notícies d'això.
Si el projecte s'executa amb tot el que més o menys ha anat sortint, que evidentment cal sempre aquestes informacions per tercer, sempre cal posar-les una mica
entre cometes,
no? Perquè parlem un projecte que no... Però jo diria una cosa diferent. Jo no sé si vosaltres ho veieu igual. Si tot el que ha sortit és el que s'ha de fer, i evidentment quan es parla d'inversió també hi ha la compra prèvia, lògicament, als antics propietaris, jo de números no soc de lletres, no soc de números, però em sembla que els 50 milions es queden curts, eh?
Jo també ho vaig calcular l'altre dia,
no, vaja, aquí estem parlant d'un projecte que com a mínim, si és veritat tot el que s'ha de fer i tot el que s'ha dit, jo no el veig per sota de 80 milions d'euros, tenint en compte que prèviament s'ha hagut de comprar...
Sí, però crec que la compra no ha estat a preu de subhasta, si no tinc mal entès, o sigui que... I això sí que en sabràs més que jo.
No, preu del no és... mercat, que és molt savi. Les coses valen el que...
Va sortir publicat que la finca del Serrat la va comprar amb subhasta entre 15 i 17 milions d'euros. Va sortir publicat, però si és veritat o no?
Crec que era la part... important, el tros gros, perquè ens entenguem.
Estem parlant d'un 50% quasi bé de la inversió aquesta que es parla, 50 milions, per això jo dic que...
Jo suposo que aquests 50 milions és a més de la compra, perquè si el rest és de la compra, llavors ja poca cosa es podrà fer.
Jo crec que no, quan es parla de la inversió, imagino que també incluïen aquí, però bueno, això és...
Bueno, doncs llavors només quedarien 35.
Per això dic que jo crec que la inversió total té de ser superior, si es vol fer tot el que... Però... A veure, jo...
No deixa ser una bona notícia. Deixem passar el temps i veure les coses com se desenrotllen, i veure-ho escrit, i veure-ho... Clar, és que és normal. Què vols que digui el president del Consell Comarcal? Si està com nosaltres. Hi ha notícies, però en ferm cap ni una. Que les notícies que hi ha són bones. A la meva manera de veure, són boníssimes.
També volem saber com ho veuen la resta d'oients. Recordem que tenim dos telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135. També recordo que tenim el tècnic suplent, o sigui, que demanem ja a priori a la gent una miqueta de paciència a l'hora de respondre, però que això sí, us emplacem a que ens toqueu aquests dos números i que també ens doneu la vostra opinió. Penseu que avui és l'últim dia per trucar, que almenys fins a tancarem aquesta temporada. Altres qüestions, si em permeteu obrir un nou front informatiu, és, també en parlava el president del Consell Comarcal, Joan Carles García, en aquesta entrevista que li hem fet a l'informatiu, i el tema que no es resol i que és, si em permeteu l'expressió, bastant trist, aquest seguit de depuradores. No la de Falset, ja ho dic per si algun oient de Falset que no es pensi que també l'afecta, no. Estem parlant d'altres municipis de la comarca amb depuradores acabades però que no entren en funcionament perquè no es connecten a la xarxa o per altres qüestions. M'agradaria que em donéssiu la vostra opinió respecte a aquest tema, que potser és secundari, menor, dieu-li com li vulgueu.
Home, secundari, menor, no? Les depuradores no són secundàries ni menors, no fotem.
Però com veieu...
Trist, ja ho has dit tu.
Com una qüestió com aquesta es molt queda trist. relegat i és que, repeteixo, estem parlant d'instal·lacions acabades però que no entren en funcionament.
Molt trist, perquè si la instal·lació ja està acabada, o sigui que vol dir que s'ha gastat el 99% del pressupost, aquest 1 o aquest 2 o aquest 5% que falta, que és... per acabar-ho d'enllestir, enxufar-ho a la red pública, doncs em sembla una vergonya, em sembla que el diner públic, bueno, ja ho hem dit moltes vegades, que el diner públic s'ha llançat d'una manera bestial. Això no és llançat perquè algun dia es ficaran en marxa, però clar, si estan fetes el que s'ha de ficar, ficar-les en marxa com més aviat millor, que la depuradora per això és, per depurar les aigües residuals i no contaminar. Clar que són importants, molt importants són.
A veure, jo situaria dos problemes. Una és, ja no és pel cas concret de les depuradores. La pregunta és, quantes inversions tenim executades a la comarca i no posades en funcionament o no rentabilitzades, o diguem-ho com vulguem. Pensem una mica en algo que també està molt debatut, en el tema de les inversions de Llei de Barris, que aquesta sí que afecta aquí Falset, i ens en donem compte que sempre... Perquè ara parlem de depuradores, no? I és un problema puntual, però en el fons forma part d'un problema més gran, no? Que és la quantitat de diners executats, invertits, que no estan teòricament en aquest moment en funcionament i que per tant no s'està traient un rendiment. La quantitat jo crec que ha de ser molt gran. I per tant, una simple reflexió d'aquelles de dir, escolta, si aquests diners en comptes de tindre'ls allà, que no fan res, els tinguéssim a la mà, segurament altres prioritats
sí,
podríem atendre.
Però el mal és que està fet, jo.
I la segona reflexió és molt senzilla. Com sempre estem en el món de les incoherències. Mentre estem parlant de depuradores i de xarxes de clavegueram o aigues brutes que no s'estan depurant a municipis sencers, a les empreses, si no compleixen els requeriments mediambientals a l'hora de tractar les seues aigües residuals,
els hi foten una bastonada.
Els hi fumen uns pals que és per mirar-s'ho. Per tant, visca la incoherència. I jo segurament és la incoherència una mica aquest que estem vivint, no? Aquest escenari tan contradictori, no? Per tant,
el primer en complir és la mateixa administració.
O aquí tots moros o tots cristians, com deia aquell, no? Vull dir, per tant, aquí, si hem fet la inversió, tenim una depuradora i l'aigua estem reconeixent que s'està anant sense ser tractada ni depurada, perquè evidentment que és un tema de compromís mediambiental,
sí,
i que
clar,
per tant
clar, sí,
aquí
sí,
ningú
sí,
posa en dubte que d'allò, però cuidado, quantes traves, quantes sancions, quantes inspeccions, quantes històries no han passat les empreses a l'hora de tractar les seves aigües. No parlo d'ara, parlo de, en el moment de l'adaptació a la seva llicència mediambiental. Això els cellers segur que ens en podrien dir moltes coses,
i
vaja, i em fa l'efecte que algunes d'elles bastant complicades fins i tot d'entendre tècnicament, però que han sigut traves. Ara, l'administració pública sembla que té més marge en aquest sentit. Sembla allò dels jutjats, que l'interessat té de complir els terminis, però l'administració pública té alguna mena d'autorització per no complir.
Sí, sí, sí.
També, per afegir un element més a la qüestió de les depuradores, recordo que va ser una qüestió que ve d'Europa. No recordo bé si era una petició o una instància de dir, escolteu, poseu les piles que aneu tard, com gairebé sempre, i es va fer amb força presses, i les presses ens han portat a aquí. Veurem doncs com...
És que, Jordi, aquí passa una cosa, i aquest és un tema que aquests darrers anys, sobretot d'allò, Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, el govern de la Generalitat, el legislador català, anem a dir-ho així, sempre ha tingut una pressa, però és el primer, ha de ser el primer sempre a adaptar-se a la normativa europea. No entrarem ara en detall, però jo podria dir moltes normatives que han afectat i que han afectat d'una manera important a la butxaca de les empreses, a la butxaca dels particulars, que hi ha hagut aquí sempre, a veure qui guanyava la cursa, a veure qui és el primer de l'escola, el primer que s'adaptava a la normativa europea. Després ens passa aquesta contradicció, o sigui, obligació de depuradores, els primers de la classe, però després resulta que no tenim llibres per aprovar l'examen, no hem pogut estudiar i per tant d'allò. Llavors resulta que tot el que guanyes per un lloc perquè hem sigut bons minyons, acabarem suspenent l'examen i dir, escolti, vostè ha sigut el primer de la classe i jo li he donat els llibres perquè els calés segurament, d'alguna manera s'han fet arribar per les transferències europees, però no es pot posar en marxa. Miri, no sé, la veritat sí, sí. És que costa d'entendre. És com aquell que es compra un cotxe i després no té diners per posar-li benzina. La veritat és que... o per canviar-li les rodes. És que sí, potser ens estem trobant amb una cosa així.
O aquell que s'ha comprat un cotxe nou i no el pot tocar perquè no li arriben els papers de tràfic.
És
el mateix, sempre els permisos i les històries. Bueno,
si fos un tema de papers encara, però a mi em sembla que és un problema de que no tenim diners per posar-hi benzina.
Clar, que no tenim diners, clar. Però vull dir que és absurd que quan la inversió ha arribat al 98 o al 99% o al 95%, per aquesta petita diferència que falta, que no haguin diners quan has fet el més important, és el que dius tu. Tindre el cotxe i no pugueu tocar.
I després una altra cosa important. Una comarca, que amb la notícia que estàvem comentant abans, queda clar que està apostant per un turisme de qualitat i la marca Priorat està dient moltes coses en aquest món global, no pot permetre's la incoherència de que li passi per altra banda això. El mercat, que és molt savi, i miri, allà tenen un turisme de qualitat perquè tenen un territori, un paisatge, una història, un vi, uns productes, un no sé què, no sé què. Però sap què passa? No tenen diners per, ni per ficar en marxa les depuradores. El turista valora avui valors mediambientals d'una manera directa.
Tindrem mala olor. No, però les depuradores és un tema fonamental, vull dir. Però clar, com que aquestes coses n'hi ha hagut tantes de semblants que no... L'administració pública ha funcionat molt malament aquests darrers anys. Molt, molt malament. Escolta.
Aquests darrers anys?
Darrers anys, parlo de molts anys.
Hi ha moltes coses que no funcionen. Jo no ho sé. No sé si els oients coincidiran amb mi. Des d'un punt de vista com a particular, i també com a empresa. Jo no ho sé. Potser és que no sóc jo, que no m'estic entenent amb la meva companyia telefònica, però realment ens mereixem un servei tan dolent? No sé què passa, Falset. Últimament no van... cauen les xarxes, no cauen les xarxes, ara
sí,
tens cobertura, ara no va l'internet, ara d'allò... Hem d'estar a primera divisió, no serem competitius. I la
a nivell particular hi ha hagut moltes queixes, però per ara encara no s'ha solucionat parcialment. Però el que dius tu, hi ha dies que no hi ha cobertura.
És un fenomen estrany.
Sí.
I a més crec que només és una part de Falset, no és tot. És...
No, és una part, és una part. És una part, però és estrany. És dir,
hi ha una zona d'ombra que compartim amb altres municipis de la comarca que a dia d'avui sembla que encara tenen força problemes per arribar a un servei que també a dia d'avui ja s'entén bàsic. Perquè
bàsic.
Vaja, jo diria que imprescindible. Avui...
L'altre dia la Diputació presentava les dades d'aquest any passat respecte a l'enquesta d'usos d'internet i la telefonia mòbil, i és que curiosament aquesta ja assenyalava que la demarcació de Tarragona l'accés a internet ja està és més o està a punt de superar l'accés per mòbil que no pas per l'ordinador de sobretaula o el mòbil que coneixem, clar, et trobes en circumstàncies com aquestes
i dintre d'un temps ho superarà àmpliament perquè el mòbil ho tens a la mà contínuament.
Bueno, bàsicament perquè el mòbil ja és un ordinador, però deixant de banda això...
Si no tens un mòbil que tingui internet, poca cosa faràs. Sí, ja. Però bueno, ja hem d'anar quan siguin aquestes coses pel Priorat. Em sembla que tenim una trucada, em sembla, amb els senyals.
Sí.
Sembla que tenim la primera trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Doncs amb el Gaspar.
Gaspar, necessitaria que em baixéssiu el volum de la ràdio.
Ja està.
Molt bé. Home, ara et sentim bé.
Vosaltres parleu, perquè llegiu i esteu vivint en aquests moments actuals. Jo us parlaré amb la meva experiència viscuda del Priorat, del poble de Falset, dels anys que vaig fer de recader, i penseu una cosa, per viure s'ha de gastar, però no malgastar, punt. I aquí és on tots han faltat, i han fallat tots. S'ha de gastar per viure, sí senyor, però cuidado amb malgastar. Bueno, doncs, ahir vaig saber, parlant amb un senyor de Pradell, diu, a Pradell se feien 12.000 sacs de avellanes, i ara se'n fan 1.000. Al Priorat se feien un munt de 1.000 càrregues de raïms a cada sindicat. Se feien 1.000 càrregues a cada sindicat. I hem arribat que res de res. Aquí a Falset de Avellanes ens anàvem cap als 20.000 sacs. I hem arribat que no se'n cull cap. I deixar la producció d'avellanes, que és una cosa que només se fa amb unes terres que Nostre Senyor mos els ha posat per fer avellanes, perquè avellanes no se'n fan a tot arreu. Doncs haver tingut de perdre la producció d'avellanes és esgarrifós. Bueno, doncs, si els pobles no s'espavilen, s'acaben tantes bèsties que corren per les finques i arruïnen el que queda d'agricultura, amb el passatge no viurem, s'ha de viure de la terra, però treballant-la, produint. I que vinguin de fora i facin grandes coses, benvinguts siguin. Però no mos adormim els pobles, que som els pobles, la gent que hi viu, que s'ha de donar manya a qui tingui un pot arribar a final d'any i poder menjar cada dia. I això, de la manera que anem, anem molt malament. I penseu-hi bé, eh? Us parla una persona que ha viscut, té el priorat passejat quan hi havia vinya, ha pres el vi del priorat cap a Barcelona i li han fet caure la cara de vergonya. I quan dic discutiu de preu, no de qualitat, escolteu-ho bé, sigueu honrats i entre tots a veure si fem un gran priorat. A veure si tenim un bon estiu i a reveure, una abraçada a tots.
Gràcies, Gaspar. Ja ens trobarem al setembre, amb la nova temporada. Agafem algun dels arguments del Gaspar, ens parlava de la qualitat, i entenc que a dia d'avui ja hi és, i si arriben les inversions que arriben, és per això, entenc. Sí, que veuen alguna cosa que no hi ha en altres llocs.
El priorat s'ha espavilat molt i s'està espavilant, vull dir, això està claríssim. Vull dir, el priorat se'n parla arreu del món. El senyor Gaspar parla, doncs clar, de la seva època, però perquè es va abandonar l'Avellaner, perquè va arribar a un punt que es va baixar tantíssim el preu que, bueno, molta gent va optar, però això ha sigut sempre. Els conreus s'han anat canviant contínuament, són cicles. Ara està de moda la vinya per la qualitat, pel tal, però no sabem si entre 25 anys o dintre de 30 seguirà sent igual.
Passa que el Gaspar ha introduït un tema que jo penso que és important i que tenim una tendència a oblidar. És dir, el priorat està captant inversió, molt bé. Aquest projecte n'és un exemple. Però el priorat, per davant de tot, és la seua gent, com deia en Gaspar. La gran pregunta que un li ve al cap, és a dir, moltes de les inversions que s'han fet a la comarca, històricament, parlem d'aquests últims 20 anys, han sigut, bàsicament, inversions que venen de fora. A vegades una mica el dubte que a mi m'entra, és a dir, no hauríem de començar-nos a plantejar, tots els riscos són altíssims, no? Però si volem que beneficiï la comarca d'una manera més directa, igual, ho dic per comparar-se amb altres comarques de Catalunya, que no sé, tipus Vall d'Aran, etcètera, etcètera, potser també el priorat i la seva gent hauríem de començar-nos a conscienciar que caldrà arriscar, apostar i invertir. Perquè quan un veu els projectes que es tiren endavant, la pregunta que un es fa és, no ho podíem haver fet des d'aquí?
Sí.
Però això ja perquè el benefici és més directe, evidentment. Aquí estem parlant d'un tema d'opció personal de cadascú. No,
opció, i també aquí entra l'economia personal de cadascú. Vull dir, clar, hi ha gent que ja en faria de projectes, però doncs, no arriba, o el préstec no se li concedeix.
Sí, perquè, o els riscos són altíssims i la capacitat és la que tenim, no? Però aquest seria allò que diuen el pastís, que li poguéssim posar una mica la cirereta dalt de dir, escolta, més que el priorat atrau inversió, es fan inversions i a més és la seua pròpia gent, el seu propi motor econòmic el que està generant aquestes inversions. Això seria perfecte.
Bueno, però el tema vi, tu saps molt millor que jo, n'hi ha bastants d'empresaris del mateix priorat.
Evidentment, només faltaria. Sí. I amb el tema turisme també, vull dir, no, sí, no. Però quan cauen aquestes inversions, aquests projectes més grans, sempre, clar, és que sempre sí, venen de fora, no? Sí. I aquí és una mica...
Bueno, aquest senyor nord-americà, que és el que dona la cara, és multimilionari.
No és l'únic, llavors, eh? Clar, no, si no recordo malament, són 7.
És un pool d'inversions.
Bueno, ja ho sé, però aquest senyor que dona la cara, que no és ell sol, que és una colla de socis, d'entrada ja és multimilionari. Vull dir, llavors, que la gent que té molts diners, els és molt més fàcil buscar racons del món i ficar projectes. Clar, perquè quan fa falta aquí? 60 milions d'euros, jo els tinc. En canvi aquí, els del priorat, gent normal i corrent, s'haurien d'unir doncs, 40 viticultors i fer crèdits i intentar tirar això endavant. És molt més complex.
Lògic. Amb més riscos, inclús.
Clar, és molt més complex. I a més, els bancs avui dia, perquè et donin un crèdit, perquè diuen que la xarxa comença a obrir dels crèdits, i encara no ho veig, que s'obrin les xarxes dels crèdits, doncs ja veurem on anirem a parar amb les empreses, també.
Jo sempre faig una broma, no sé què ha desaparegut, si el crèdit o els bancs, però alguna de les dues coses ha desaparegut.
Bueno, els bancs que hi ha ara poc tenen que veure amb els de fa...
Per això dic si han desaparegut.
4-5 anys, i el tema del crèdit se suposa que havia de començar a fluir, que es diu, des de que el senyor Mario Draghi del Banc Central Europeu va penalitzar els bancs que tinguessin els diners precisament en aquesta entitat europea, però la veritat és que no... les dades, o almenys les dos que es coneixen, ja ho dius ben ric, que es coneixen i que s'han fet públiques, home, tampoc és per llançar coets, potser ens precipitem perquè fa molt poc de l'anunci, però o sigui, l'efecte immediat no l'ha tingut, haurem d'esperar a veure què passa.
Haurem d'esperar una mica, sobretot cap a després de l'estiu, a veure si canvia amb les noves campanyes una mica de les entitats. Jo penso que alguna cosa canviarà, perquè ara per ara és una mica insostenible això.
Doncs l'anunci de Draghi que ja fa 3 setmanes o un mes que es va fer, i la veritat és que potser se m'escapa perquè no conec bé el circuit de crèdit, però repeteixo, les dues dades que s'han donat o que circulen no diuen que s'hagi produït, que flueixi, o sigui, potser han caigut 4 gotes, però han caigut 4 gotes, no?
No, però fixeu-vos que hi ha un petit detall que... A veure, les entitats financeres, lògicament, el que no volen són els riscos. És il·lògic pensar que una entitat financera no vol fer préstecs, i és el seu objecte, és guanyar diners a través... La prova de tot això és que la inseguretat una mica en què es viu al moment fa que aquestes grans inversions, o petites o mitjanes, és igual, no es vegin amb bon ulls a l'hora de financiar-la. Però fixeu-vos una miqueta al boom d'ofertes de petits préstecs, 3.000, 4.000, 5.000, trucades als telèfons, obres al correu, bueno, no sé, al final tens la sensació de dir, escolta, sembla que t'hagi trucat una rifa estranya, no?, de dir... Tanta gent em vol deixar 3.000, 4.000, 5.000. Per tant, necessitat de ficar diner en productes de tipus préstec, és evident que n'hi ha. El que hi ha és una inseguretat tremenda i una inestabilitat del mercat que les pròpies entitats van dir, espera. I malgrat això, encara...
Però aquesta inestabilitat del mercat la van provocar els bancs.
Segurament.
No oblidem que abans deixaven crèdits i fent hipoteques... Vamos, sense preguntar ni amb lo que comptaves, I no fa gaires anys d'això, Perquè jo conec gent que els hi van deixar crèdits i dic, bueno, però si aquesta gent no tenia cap mena de garantia, cap ni una. Els hi van deixar crèdits importants, parlem de 100.000 euros, per exemple.
Estem entrant, home, no diré la recta final, però sí, ja ens encaminem cap a ella, i no vull que s'aixequeu d'aquestes cadires sense que... respongueu, on feu una valoració de com veieu que es prepara aquesta tardor del 2014, tardor-hivern, final d'any, que sembla que es prepara força interessant. Com ho veieu?
La tardor d'aquest any? La tardor que ve? Ah, molt interessant.
D'aquí 3 mesos.
La veig, sí, molt interessant. Sobretot lo 9N. Molt interessant. No puc dir res més perquè no sé el que passarà, però interessant serà moltíssim. Jo estic esperant el novembre.
Home, jo diria que el 9 de novembre ja ha començat. Ja ha començat.
Bueno, sí, això ja ha començat, ja ho sabem que ha començat.
Ja ha començat. I ha començat sobretot per la part que no vol que arribi el 9N, el 9 de novembre. Per tant, es comencen a observar, sobretot des del nomenament del
nou rei.
Del nou rei d'Espanya, d'en Felip VI, tota una sèrie de tacticismes que el que pretenen, doncs, és una mica donar una altra imatge del que és aquest aparell, no? Es parla de intermediacions, es parla d'apel·lar al nou rei com a persona que medir entre uns i els altres, comença a haver un rei que diu que el català és la cosa més meravellosa. Comença a haver tota una sèrie de tacticismes que imagino que en alguns àmbits pues, tenen el seu sentit i d'això. A veure, jo imagino que a la tardor d'aquest any és allò el gran interrogant, no? Què passarà, què deixarà de passar? jo penso que al final l'únic que ha de passar és que la societat civil, una mica a través de les seues organitzacions, i gràcies a Déu en tenim una pila i de ben organitzades, vulguin que passi.
Sí, sí,
per tant, un món polític és un món que funciona per una banda i el món civil té de funcionar a través de la seva arquitectura. Per tant,
però hi ha algun punt que s'han de posar d'acord, eh?
Sí, sí, s'han de posar d'acord, però jo només veig un detall, Jordi. Una ciutat com Barcelona, aquesta setmana es presentava una plataforma amb una sèrie de gent que en general doncs, són coneguts per la seva participació doncs, amb altres associacions, etc etc. I un plantejament cara a l'àmbit municipalista doncs molt diferent al que estem acostumats en un debat polític, no? No es tracta de que digui que són molt macos i els altres molt lletjos, tampoc ho dic. Dic que són persones que estan aportant un missatge diferent, amb una manera diferent, que fan una presentació i allà es presenta molta gent. Només dic això. Per tant, això, més juntat a altres reaccions, a eleccions europees, no sé què, no sé quantos, fan que diguis, escolta, jo crec que aquest concepte de la societat civil, que ja a Europa deien que tenia que ser la protagonista de l'Europa d'aquest segle, la societat civil, doncs potser sí que s'està complint, la societat civil. I per tant nosaltres, la tardor, el 9 de novembre, etc, també ho hem de supeditar una mica, això, o que sigui la voluntat de la societat civil.
Veurem que ja, abans de donar l'entrada a la trucada que han fet nosaltres, hi ha un apunt al tema del discurs del rei Felip VI. És el tema de, a mi me va recordar molt, i cada vegada que hi ha algun, ja sigui el rei, ja sigui algun polític espanyol que fa això, que ve aquí a Catalunya i parla una mica o bastant en català, tinc la sensació que allà que fan els grans grups quan venen a fer un concert aquí, allò que també diuen algo, i ja es pot dir Bruce Springsteen o altres, els Rollings no sé si ho fan, però em va donar aquesta sensació, és bé, deixa contents a alguns, però en el fons res és res, tot continua igual. A part d'aquest apunt, a mi el que em toca fer ara és dir-li bon dia, senyora Gairal.
Bon dia. Com sentiu?
Hola.
Bé?
Hola, Rosa, molt bé.
Ali, clar.
Tens una veu molt clareta.
Sí? Vale.
Tu també ens sents a nosaltres? Perquè si no, no hi haurà comunicació, si no ens sents bé. Tu ens sents bé? Doncs...
S'ha tallat.
Doncs sí.
S'ha tallat, segur.
Com diu el senyor Jardí, s'ha tallat. No passa res.
No, se torna a trucar.
Són les coses del directe. Provarem ara. Senyora Gairal, bon dia. Rosa? No? Pues no. Ara, no, abans, ara s'ha tallat i ara estem als llims, diria jo.
T'hauries d'esperar uns moments.
Ho intentarem, a veure si en sortim. Sembla que no. Haurem d'intentar-ho. A mi, deixeu-me que obri un altre meló de tot aquest tema, una vinculat a la corona, al tema... Un moment. A veure, deixa'm...
Sí, que havia tallat, no?
Sí, senyora Gairal, estàvem a punt de parlar de la corona i ens surt vostè, i ja està bé.
Just a temps, has arribat just a temps.
Ja ens agrada.
Sí, he sentit que hi ha coses de la corona.
Home.
I de la societat civil, que com no s'espavilem la societat civil, això quedarà més frenat que jo que sé.
Bueno, els catalans de la societat civil se mou molt, eh?
Bueno, això hem de fer, això, bellugàs. No malament.
I els hi preguntava als tertulians... T'ho pregunto tu com a tertuliana, com preveus aquesta tardor del 2014?
Calenteta, ja. Sí. I com més calenteta ja sigui, millor ens anirà.
Molt bé, Rosa, molt ben dit.
Com si fem els passotes i no sé què, no en sortirem.
Fer els passotes vols dir que es pot en aquests moments?
Eh?
Vols dir que es pot passar del que estava...
No, es pot passar, clar que no es pot passar, però com que hi ha intervencions pels mitjans de comunicació que sembla que siguin l'endemà de la fira, doncs sempre hi ha un nucli de la societat civil que frena i diu, bueno, potser sí, no, potser que esperem, però potser no és el moment, potser... etcètera, etcètera. I hem d'anar a saco, si no malament.
Dona, tampoc cal anar així.
Va llançada la Rosa, deixa-la.
A veure si vulguem...
No m'hi prens res.
A veure si vulguem anar tan de pressa, prendrem mal.
No, home, no, que s'ha de prendre mal. Que no. sobre l'eufòria dels nervis d'haver d'estrenar aquesta tarda.
Ah, així ja us toca.
Sí, aquesta tarda a les 8.
Bueno,
ara estem fent una mica d'ensat general.
Què us anava a dir?
Aquesta tarda celebrem els 20 anys del grup, 45 RPM.
Doncs nosaltres, senyora Gairal, la trucarem per una altra de les seves facetes, que és la radiofònica. Avui toca tancar, i com que sabíem que volíeu dir... volíeu desitjar bon estiu a l'audiència, doncs aquí, aquí estem.
Jo també m'agradaria dir-los bon estiu a l'audiència, que el tinguem tots, i suposo que ja anirem veient, perquè com que visc a prevé de la Teixeta, doncs penso molt de falset. Encara que ara pujo i no trobo gaire gent. No sé si estan amagats o què. O sigui, a veure si ens trobem i ens desitgem amb una bona abraçada un bon estiu.
Doncs, d'acord, senyora Gaidal. Crec que és hora infantil, però no puc deixar de dir-li molta merda.
Molta merda, molt bé. Gràcies. Gràcies, Jordi.
Senyora Gaidal, ens veiem al setembre, eh?
Molt bé.
Confiem en vostè pel setembre.
Compte, compte. Vinga.
Vinga.
Gràcies, Rosa.
Adéu, adéu de res.
Bueno. La Rosa és única, xiquet. Rosa Gairal és única, Ràdio Falset.
Sí.
Què dius, Jordi?
Abans parlàveu de que som una comarca petita, però si alguna cosa tenim és, a part de que es produeix molt bon vi i que hi ha gent que sap fer molt bon vi, jo trobo que tenim la sort de comptar amb un seguit de personatges singulars, agafant el nom del programa que fan des del taller privat de l'Associació Montsant, que ens han agafat diferents persones i t'adones, o almenys a mi m'ha servit per veure que som una comarca petita, però que hi ha gent, i en aquesta gent també hi conto la Rosa, que han estirat i estiren, i que potser políticament no contem per res perquè som quatre gats, digue-li menys de 10.000 habitants, però que la qualitat, que també parlàvem abans, hi és, i que val la pena continuar per escoltar i seguir en la mesura que es posa l'exemple de la senyora Gaidal.
El Priorat hi ha un bon planter de gent que ajuda, vull dir, de voluntariat, la paraula és voluntariat.
Jo no sé si és que és una terra difícil o què, però hi és aquesta gent. No, no ens volem posar melancòlics ara que estem a punt d'acabar la
tertúlia. El Priorat sempre ha sigut una terra difícil i és el seu encant.
Suposo que sí.
Petits però eixerits, home.
Sí. Petits però eixerits. Això ho deia la Trinca, veure,
Hi ha gent que parla del Priorat, que és del Priorat, i parla del Priorat molt lluny d'aquí. I per tant, això no.
I tant.
Serem petits, serem, com deia aquell, no tinguts en compte pel número de població, no som representatius, etc etc. Però del Priorat se'n parla a molts llocs i em fa l'efecte que és això. És gràcies a la gent del Priorat que fa que es parli del Priorat a molts llocs del món, no?
Jo em parlo tot arreu del Priorat, a tot arreu. Allí un viatge, i això on és? Ja t'ho ensenyaré el mapa, home.
Encara has d'assenyalar el mapa on és el Priorat, Miquel?
Eh?
Encara ho has d'explicar?
Home, segons en quina agència. Però jo que he viatjat últimament, he anat bastant per Europa, doncs m'agrada dir, jo sóc de Catalunya, del Priorat. Hi ha un tant % de gent que no ho ignora. No? Els hi sona a vi, però no saben col·locar-nos geogràficament.
Aquí hi ha una cosa molt curiosa.
En molts casos, però bueno, això cada vegada serà a menys, perquè cada vegada la gent ho sabrà més.
El tema que deia el Miquel, això passa, i és curiós.
Això m'ha passat amb gent de Barcelona, també,
sí, sí.
Mm-hmm.
A vegades per exemple, arrel de la Trateo, Montsant, la paraula Montsant també a vegades la gent identifica ràpid.
Sí.
No perquè sàpiga ubicar-la geogràficament, però sap que Priorat, Montsant, etcètera, etcètera, va tot vinculat, no? Sobretot a l'estranger. I això és una feina que ha fet el món del vi, no cal dir noms ni d'allò. Però...
O sigui que tenim dos marques potents.
Sí, no té cap dubte que les tenim potents. I a més, a pujant. La Serra del Montsant, ara parlo geogràficament, no de vi, no la deu Montsant. La Serra del Montsant és una altra meravella a nivell mundial. L'altre dia vaig llegir que Cornellà del Montsant ha augmentat un 18% els seus habitants gràcies a l'escalada. Perquè no oblidem que Siurana és una pedania de Cornudella. Doncs bueno, gràcies a una activitat naturista, aquest poble té un 18% més d'habitants. O sigui, habitants vol dir que s'han quedat a viure allí, que estan censats allí. I bueno, l'escalada és un dels llocs més recomanats del món, escaladí. No em preguntis per què, perquè no sóc escalador, però...
Home, però
he parat amb escaladors i em dius que això és únic.
Ets una persona que va molt, o ha anat molt per la muntanya i pel Montsant en especial, i l'has vist, és que és allí, és només cal veure la muntanya, entenc jo, i tampoc sóc escalador ni n'entenc, però el Montsant crec que hi ha, crec que la gràcia que li troben és que hi ha de tot, o sigui, hi ha punts més accessibles i punts no tan accessibles, i per això potser agrada tant.
Sí, al Montsant no hi ha pista, només l'única pista és la del Barca, que arriba una mica amunt cap a la roca per al Montsant. Si no vas a peu, això és un dels encants que té. És la serra més ben conservada d'Europa, només cal dir això.
Home, això és molt, molt gran, Miquel.
La serra més ben conservada d'Europa, perquè tots els parcs naturals, o hi ha pistes d'esquís, o hi ha pistes que la gent, com Collserola, que la gent pot arribar amb els cotxes, amb els jeeps. Montsant és una perla al mig de tot això. Si no vas amb helicòpter, a peu.
Bueno, ara sembla que serà més fàcil tindre un helicòpter per allà al costat.
A prop.
Senyors, s'ha esgotat el nostre temps i jo és que a les 2 ja he de tornar amb una altra història, també en el seu últim dia del Rius de Vi, i és qüestió d'anar tancant aquesta hora del vermut d'avui, que de més és la que tanca la temporada.
Jo vull fer una pregunta abans de tancar.
Faci.
Ràpid. Com és que has dit que al setembre hi haurà canvis?
Alguns canvis.
Com el Barça, o sigui...
Que costa.
Despedireu a gent i fareu fitxatges nous. Ah, xiquet.
És possible. És possible.
A mi no em despediu, que estic molt bé aquí jo.
No, home.
Bueno, fem una broma, no? Per acabar.
Per acabar, sí. Que ja toca agrair, com no, al Miquel Jardí i a l'Enric Calvo, que ens han acompanyat, al Gaspar, que ens ha trucat, com no, un agraïment avui molt especial a la Rosa Garel, que encara que no sigui aquí, doncs també ha volgut dir, volgut desitjar un bon estiu a la nostra audiència, i agrair, com no, a tots els nostres tertulians que ens han acompanyat al llarg d'aquests mesos. Repetir que al setembre hi tornarem amb energies renovades i amb algun canvi per tal d'intentar arribar a la nostra audiència i que es produeixi aquest retorn que no acabem de trobar i que n'hem de sortir. No sé com a dia d'avui, però trobarem la solució. Gràcies i repeteixo, us deixo d'aquí 5 minuts i si no nosaltres ja no hi tornarem fins al setembre. Moltes gràcies. I que passeu un bon estiu.
Un bon estiu.
Un bon estiu a tothom.
Ràdio Falset. Quan vulguis.